El món a RAC1 amb Xavier Bosch.
Passada, La Vanguardia publicava la carta d'un lector, l'afirmava William Cole, i feia notar que en el rànquing d'universitats del món les nord-americanes són les primeres i les de l'estat espanyol queden al final de tot de la llista. L'explicació que hi trobava aquest lector era òbvia. Als Estats Units el procés de selecció de professors és rigorós i els responsables d'aquesta feina intenten contractar els millors del món. En canvi, a les universitats de l'estat espanyol i també a les catalanes, impera, diu ell, la llei de l'endoll. Els responsables d'assignar les places de professor universitari escullen entre els amics i els parents. Això comporta l'existència, en molts casos, de professors mediocres tant a nivell d'investigació com de docència. Aquest matí ens acompanya el firmant d'aquesta carta, William Cole. Bon dia.
Bon dia.
Tu pots fer aquesta comparativa perquè tens l'experiència a totes dues bandes. Tu et vas doctorar a Columbia, a Nova York?
No, me licencié en Columbia y me doctoré en Harvard.
A Harvard directament.
En Cambridge.
Sí, ¿y has sido de profesor ya?
Sí. Entre hacerme doctorado y enseñar como asistente, luego trabajar después de doctorarme en Harvard como instructor postdoctoral durante más de 10 años en total.
¿Y aquí has pasado por la Pompeu Fabra, por la Autónoma?
Sí. Y también ahora soy profesor de la Universidad Privada, que, hombre, tengo una experiencia muy diferente.
Naturalmente.
Hombre, en las universidades públicas aquí he tenido... Hombre, también tengo que decir, lo que escribí en mi carta, creo que no tenía la intención de dar la imagen de que yo era un gran sabio, porque estoy diciendo algo que sabe todo el mundo. Es el secreto peor guardado que hay.
Et dono una dada que em sap que ratifica el que tu dius i no comentem. Un 93% dels professors titulars espanyols provenen de la mateixa universitat on s'han format primer com a estudiants i després on han fet el doctorat i s'acaben quedant com a professors.
Y esto tiene un efecto terrible en la calidad de la universidad. Es básicamente los profesores, los catedráticos, cuando están enseñando a gente para sustituirles y hacer el mismo trabajo en la misma universidad de la misma manera. Es muy importante evitar este tipo de consanguineidad, ¿no? de que hay profesores formados en una universidad y que vayan a otra universidad para enseñar y luego a otra universidad incluso. La idea, licenciarse en una universidad, doctorarse en otra universidad, ejercer de profesor ayudante, digamos, en otra universidad y de profesor titular en otra universidad, es la forma de mezclar el mundo académico. Aquí todas las universidades son pequeñas islas y islas muy endogámicas, y bueno, es un desastre.
Anirem parlant, William, perquè aquesta primera xifra que donàvem té una segona part. A Espanya, el 93% dels professors titulars provenen de la mateixa uni, però és que al Regne Unit, en canvi, la xifra és d'un 17% i als Estats Units és d'un 10%. Curiosament, aquests dos països amb l'índex més baix són els que encapçalen el rànquing de les millors universitats del món.
Hombre,
lògic.
És evidente. Hombre, si contrates a alguien de otra universidad, a alguien que no conoces, no vas a contratar a esta persona por cuestiones de amistad o porque has tenido relaciones sexuales con ellos.
También se acompaña, que también pasa, ¿eh? Pero hoy no en parlarem.
Hombre, también pasa, pero es más difícil que pase porque el sistema de selección de profesores es diferente. Pasa, seguramente, pero es más difícil.
Per parlar del sistema de selecció de professors, tenim amb nosaltres en Guillem Bou. Bon dia.
Bon dia.
També és professor universitari i, a més té un càrrec que ens va com en ell audit per parlar d'aquest tema. Ell va ser un organitzador i el president del segon Congrés Nacional contra la corrupció i l'assetjament a la universitat pública. Això es va fer a Madrid a l'octubre passat, no?
Sí.
Tot el que diu el William ho subscrius?
Es queda curt. Clar, perquè el que no diu ell és que quina és la causa d'això. O sigui, a veure, el 99% que has dit, 93% sí, que has dit, el que no es diu és que van concursar amb oposició on ells eren l'únic candidat. Que tu diràs quina oposició és en aquest país, on tu hi ha una plaça i hi ha un que s'hi presenta. I en segon lloc, el que no, tampoc li comento és que normalment la gent que es queda fora de la universitat és per denunciar processos de corrupció. I la gent que queda dins és per col·laborar amb processos de corrupció. Ja sigui malversació de fons, ja sigui tràfic d'influències, etc.
Tràfic d'influències seria determinar el nivell de selecció de...
No, tu vols ser conseller, tu te fas un càrrec universitari i montes amb diners públics tot un gabinet al teu servei. I no promociones el càrrec, no promociones rector de... Promociones la persona.
Uh-huh.
I fas tot una... O sigui, ho paga la universitat i te montes un gabinet d'imatge i te promociones, i d'aquí saltes a la conselleria. I això s'ha fet, i sap tothom, i sap de qui parlo. Aleshores, és de veure, el que dius, són secrets pitjor guardats, quan tot la sap, no?
Ah, amb tot, una plaça, no l'autorga finalment un tribunal?
No, bé, tribunal, una comissió formada per 5 persones, de les quals, depèn de la llei, ha canviat, sí. Però sempre és la mateixa, vull dir, bàsicament sempre és la mateixa. Ara és pitjor. Ara és una comissió de 5 persones que designa la mateixa universitat. I fins i tot, jo que sé, per estatuts, la Carlos III d'aquella de Madrid, han de ser 5 de la Carlos III, o sigui, no els interessa saber què pensa la resta d'Espanya i la resta del món. La central, per exemple, la central dels seus estatuts, el que diu és que puntuarà més si aquest senyor ja ha treballat la central en coses nostres. O sigui, però sense ni que ha treballat, senzillament puntuarà més si té un curs fet amb nosaltres o... i els barems quan s'han trucat.
Però tenen que dir que...
A ti no te puntuarien.
Los campos universitarios. ¿Cuántos estudiosos, por ejemplo, hay en España de historia medieval que enseñan en la universidad? No sé si hay 10, 15, 20 o incluso 50, pero es un grupo muy reducido. Y claro, cuando se convoca un concurso en la universidad, incluso si la universidad tiene, por ejemplo, solo 2 profesores de dentro e invita a 3 de fuera, todos se van a conocer. Y si los 2 de dentro están de acuerdo que hay que nombrar a cierto candidato, los 3 de fuera no son tontos, se dan cuenta que un día habrá una plaza en su universidad y van a invitar a otras personas de fuera para nombrar al candidato que quieren ellos, y no van a decir, bien, nosotros vamos a nombrar un candidato que no queréis. Es que van a colaborar todos juntos. Y lo que estoy diciendo es tan obvio y tan bien conocido. Es como decir que, por ejemplo, que el agua está mojada. Es que es un poco incluso ridículo repasarlo.
S'ha d'explicar, és a dir...
S'ha d'explicar, sí, sí.
Veure,
tu saps perquè estàs a dintre, William.
Això és la RU, no s'ha canviat. Això és la RU. Ara el Lou és pitjor.
Hace años que no ensenyo la universitat pública.
Això tradicionalment era la RU en què la universitat, per exemple, l'autònoma posava una plaça de contuda, història medieval comparada. Doncs l'autònoma designava 2 professors. I els 3 que venien de fora, que era per sorteig, primer, si no els agradava, convocaven el concurs un dia que anés malament. La nit de Cap d'Any, la nit de Nadal, un pont, un diumenge... Sí, sí, sí,
ara estàs exagerant.
No, l'autònoma té una plaça convocada la nit de Nadal.
Sí.
I jo vaig concursar una vegada un dissabte que també era un pont estrany, que no hi havia ningú. En el meu cas, què era? Pues van convocar, com que un del tribunal molt independent i molt rebotat i molt íntegre, estava divorciat i tenia el cap de setmana sí, cap de setmana no, li van agafar el cap de setmana que tenia els nens. Que va dir que per motius familiars no deixaria el País Basc, que era el País Basc, per venir a Barcelona. I va entrar substitut, que era un cràpula que no pots imaginar, no? Aleshores, el que fan és que els 2 de la casa coaccionen, o sigui, seleccionen prèviament els 3 de fora i són gent coaccionable. I els diuen, el que deies tu, compte que si jo vaig a Múrcia, per exemple, a una plaça teva, i me toca a mi, quan tu no facis el que jo vull, jo no faré el que tu vulguis. I això està institucionalitzat, ja funciona. I ho saben, a veure, no?
Després, quan es fa l'anunci públic de el perfil que cal per un professor determinat, suposo que el perfil ja es descriu molt buscant la persona que ja se sap que li atorgaran.
Sí, sí, però esto tiene limitaciones. Es que esto se hacía mucho antes, pero ahora el perfil es más específicos. No se puede decir, por ejemplo, estamos buscando un especialista en literatura del siglo XIX, sobre todo en libros escritos entre 1818 y 1821, con un candidato. Esto se hacía antes, pero incluso, hombre, tampoco es necesario.
No,
si quieres un candidato específico, es que va.
Espera, que te explico. También es fa. Ahora lo que fan es que cuando convoques el perfil, que no es gaire obert, ya es molt tancat, a sobre, quan diuen els criteris a l'oposició, les fan mirant els currículums de qui es presenta, saps? Perquè ells tenen els firmants. Investiguen què ha firmat i diuen, a veure, en tenim un d'història medieval, jo què sé, d'Egipte, i un d'Àsia Menor i un de Centre Europa. I doncs diuen que el departament té a Centre Europa, no? I això ho fa la central i l'autònoma i totes les catalanes i totes les espanyoles. Ho fan així i no sé quin ho fa més descarat. Ja no sé dir-te quina és la més descarada.
A Alemanya, Mònica Planes, el sistema és diferent. Hem parlat d'Anglaterra, dels Estats Units. Mirem també què fan a Alemanya.
La convocatòria de professors és pública. No s'hi poden presentar els que tinguin un lloc de treball a la universitat que convoca aquella mateixa plaça.
Per tant, això ja és tot del tot diferent, eh?
A més, per cada plaça convocada hi ha d'optar un mínim de 5 persones. Això per què es fa? Doncs per assegurar-se que el perfil de la persona que es demana no estigui pensat per una persona concreta.
A més, el Centro Superior de Investigaciones Científicas va fer un estudi en aquest sentit i realment totes les dades acaben donant la raó als nostres convidats. Donem 2 dades al respecte d'aquest estudi.
2 de cada 3 professors universitaris espanyols entrevistats van obtenir la plaça sent l'únic candidat i complint uns requisits molt concrets i específics del lloc lloc de treball. Un 60% dels professors universitaris va entrar a treballar amb contracte o amb beca en el mateix centre que estava fent la tesi. Un 75% no va canviar de centre en l'any posterior a la lectura de la tesi. Una altra dada, la mitjana d'edat d'entrar a treballar en un departament universitari és de 28 anys i l'espera per aconseguir la plaça fixa és de 7 anys. Aquest funcionament, que a l'estat espanyol és evident que és tan predeterminat, té una conseqüència òbvia, la falta de mobilitat.
Suposo que a Columbia, Harvard, on tu has estat i coneixes bé, aquesta situació és impensable.
Hombre, es completament diferent. No solo porque es viene otra cultura, otra tradición, también son universidades privadas. No sé si cuánto afecta este hecho, pero es una tradición muy diferente. Las universidades, hay que pensar, las universidades privadas, si no hay estudiantes, si pierden el prestigio, ¿sí? Tienen problemas financieros, ¿no? Tienen problemas económicos, tienen que competir, ¿no? O sea, mientras la universidad pública aquí en España, salió un artículo el mismo día, el viernes pasado, que ¿sí? salió mi carta, ¿sí? salió un artículo diciendo que una gran mayoría de las titulaciones son inviables, son imposibles, que no hay estudiantes, pero los profesores quieren mantener estas especialidades porque quieren mantener sus trabajos y no, si, incluso sin estudiantes no tienen necesidad de competir, no tienen necesidad de ser los mejores. Si tuvieran que hacer esto, no intentarían contratar a los mejores y no solo a sus amigos.
Claro, naturalmente. Guillem, ¿qué es el MIT?
El Massachusetts, com es diu?
Massachusetts Institute of Technology.
El meu anglès és fatal, eh?
Instituto de Tecnología de Massachusetts.
I tens un exemple sobre el tema?
A veure, sí, perquè és molt prestigiós el MIT.
Sí, home, en universitats de ciències és una de les més prestigioses.
Pues resulta que un senyor de la UNED, que és una de les universitats per oblidar i per tancar, diria jo, va anar, sí, perquè la veritat té un historial que ja t'hi pots imaginar, va anar al MIT i va tornar fascinat. Diu, mira, allò és diferent. Allà el procés de selecció és confidencial. O sigui, tu no saps ni el nom, ni el DNI, ni el domicili, ni res de la persona. Tu sols tens un expedient, dos candidats, i tu valores aquells expedients, o sigui, si no són candidats per una plaça, i tu no saps tampoc qui són els altres membres del tribunal. És a dir, totalment escèptic, i a més el MIT a sobre te valora si has fet bé la valoració. O sigui, perquè, clar, totalment anònim, has de justificar bé perquè fas cada cosa, no?
És una bona idea perquè el conseller Huguet pugui aplicar aquí a les universitats catalanes.
Uf, Huguet, si li deixen, perquè el seu partit no el té molt bé, això. No, l'herència de l'anterior no és la millor que es pot trobar. I ho hem de dir d'alguna manera, no? Perdó, no, tampoc anteriors,
Ja ho has dit de la manera que has volgut. Però, home, realment, si vol prioritzar els criteris d'eficàcia, sí, i que les coses facin ben fetes, entre podem nosaltres canviar les coses. Vull dir, vostè esteu denunciant una cosa per vosaltres molt sabuda, però que hi ha gent que de bona fe vol optar a ser professor titular d'alguna universitat, que fa les oposicions, que es prepara un tema i que després algú per amiguisme, per endoll, pel que sigui, ja està replaçant
una arma. No val la pena presentar-se. Si algú no és el candidat preseleccionat per a la plaça, ni val la pena presentar-se. Jo he visto concursos. Yo he visto una vez un concurso de dos candidatos, un candidato de fuera, una candidata de dentro. La candidata, que ya era la candidata preseleccionada, llegó allí, dio los besos a todos los miembros del tribunal que conocía muy bien. Es que puedes imaginar que tienes, por ejemplo, un juicio en un tribunal y el contrincante entra y empieza a dar besos a todos los miembros del jurado. Es que esto ya está.
Todo eso está aplaudido candidato.
Esto de hecho en la Universidad Central, en el Departamento de Románicas.
La UB lo hace esto.
Sí.
Bueno, tot arreu, suposo, ¿no? Porque esteu dient.
Esto es lo que he visto, es que es un caso concreto. Yo no paso mi tiempo yendo a concursos públicos de plazas.
El problema que hi ha aquí, de rerefons, és que així com la corrupció urbanística s'associa a la dreta, s'associa a empresari constructor, la corrupció universitària va més associada a l'esquerra. Com a mínim a Catalunya. Aleshores, un partit que és progressista, social, estat de benestar, no pot reconèixer que té quadres que surten d'una universitat corrupta i que han participat en processos de corrupció de dubtosa, vaja, dubtosa legalitat, molt més que dubtosa i demostrada o el que sigui, no?
Parlem de corrupció, de corruptela o de costum? Perquè, clar, si és tan instal·lat i tan massiu al nostre país, això...
Si la corrupció se hace costumbre, ja... que es una sola cosa a veces. Es que es muy difícil legislar en contra de este tipo de cultura, porque las cosas están así. Tú puedes hacer los concursos con el jurado, puedes cualquier forma de seleccionar al jurado. Si no hay un espíritu dentro de la universidad, queremos buscar la mejor persona para la plaza que hemos convocado, no habrá nunca un buen resultado.
Aquest estudi del CSIC diu també que un 51% dels professors universitaris de l'estat espanyol mai no han estat ni de visitants a una universitat estrangera. Això també fins a quin punt dificulta més que els professors siguin bons. És a dir, quina és la relació que els afecta? S'inventen xifres.
Certificats s'inventen.
Certificats.
Clar, o sigui, tu, la llei t'obliga a que estiguis un any fora de la universitat. I el que fas és demanar un amic teu que et certifiqui que aquella persona ha estat un any fora. Després, quan la cosa anava malament, anava amb maldades, perquè això no s'aguanta, la llei la van obrir la màniga de la llei i van dir basta que col·laborin qualsevol universitat un any fora. Mm-hmm. Aleshores, col·laborar s'entén que mira, que has trucat per telèfon i t'han portat un article, no?
I tens el certificat directament.
El certificat que te permet concursar suposadament un any fora. Però tu dius molt bé, si no cal perdre temps en aquest país si no tens un padrí de la universitat. No cal que concursis a cap lloc.
En el congrés que vau fer de contra la corrupció i assetjament en la universitat pública, algun cas escandalós que...
No escandalós, dramàtics.
Dramàtics?
Sí, perquè a veure, els assetjats, o sigui, aquesta gent que pel que sigui... O sigui, el pitjor que pot passar, fins i tot de vegades, és aprovar l'oposició per accident, per un descuit estrany, i s'han de permetre o no et volen. Perquè des d'un que li van posar el despatx al lavabo, que tenia el vàter allà, un vàter reciclat i del seu despatx... O sigui, clar, aquesta gent, com que se desenganya, són idealistes, se desenganyen, somatitzen. No, però, seriós, somatitzen, això, allò se forma un quadre de terror, les insulten, i quan entren al departament n'hi ha que sagnen, una persona sagnava pel nas perquè havia somatitzat tot el setge, no? Eren quadres molt durs. I a veure, un parèntesi, el CSIC no pot parlar, perquè el CSIC ha fet aquest informe, que està molt bé, però al Congrés de Corrupció aquesta la gent del CSIC deia que vaja, que el CSIC qui és per parlar quan és el pitjor. Va ser aquell, va repartir bufetades als altres i va dir, jo sóc honest. No, tenim correus que no podem revelar de gent de terror al CSIC. Gent de terror. I tenim a Catalunya investigadors bons, alguns fins i tot consolidats, que són titulars del CSIC que no es poden fer fora, i te diuen que és de terror.
Portes, Guillem, un llibre a la mà molt adequat pel tema. No sé si el que estàs llegint aquests dies a casa, però es diu Mobbing en la Universitat.
Sí, aquesta senyora de Rosa Peñasco explica un departament, no dona noms, però explica un departament on que una professora, perquè era per ser homosexual, el cap de departament la va assetjar, li va dir que no volia gent d'aquesta, entre cometes, el departament, i va fer una votació pública on apuntava els vots a cadascun. O sigui, feia votar els companys si volien que li renovessin el contracte. I els que votaven que li renovessin van anar fora també. I tu entens que un supervivent... Això era la UNED, pel que es veu. Ai, pel que es veu, no ho sé, no ho diu.
Molt bé. Moving a la universitat, quedem-nos amb aquest llibre. Agraïm l'assistència al programa d'en Guillem Bou, que va ser organitzador i el president del segon Congrés Nacional contra la Corrupció i l'Assetjament a la Universitat Pública, i també del professor universitari William Cole, que feia a través de La Vanguardia aquesta denúncia, de la qual estem rebent correus electrònics com ara un, només un,
sí,
Mònica.
Sí, el Pep, que diu que per fi algú diu el que fa temps que firma en solitari, que és diplomat i llicenciat amb premi extraordinari per la UB i ara està fent un doctorat també a la UB. La qualitat de la docència, diu, és baixíssima, però com que entre ells s'ho traginen tot, no hi ha manera de queixar-se.
Doncs quedem-nos amb aquesta idea. Digues, digues.
No, tenim una web que es diu www.corruptio, que és corrupció en llatí, corruptio.com, i llavors on traiem a la llum tots els casos que volem demostrar.
Ah, molt bé. Corruptio.com, aquesta pàgina web que ens ofereix també en Guillem Bou. Gràcies, Guillem. Gràcies, William. A
moltes
tots.
Gràcies.
Bon dia.
Vosaltres.
El món a RAC1, amb Xavier Bosch.